Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Darrer cap de setmana de maig, el temps realment passa volant, però com diuen el xarango, una mica filosòficament, no és pas el temps de qui ens porta a créixer, són els seus cops. A Revolució ja sabeu que això dels cops no ens agrada gaire, en repartim poquets, més aviat volem bon rotllo i motius interessants per escoltar el programa, com aquests quatre que hem preparat per avui. My life is brilliant, my love is pure. Motiu número 1, Masterclass amb Xavier Marcet. Avui reflexionant sobre una idea que tota la vida ens ha dit que és fonamental, la planificació. Què és exactament això i com s'aplica al món de l'empresa? Motiu número 2, ha arribat el dia, avui deixarem de tenir por a una paraula de la qual molta gent en parla, però poca gent coneix realment, el blockchain. Què és, com funciona i per què serveix? Avui totes les respostes amb Àlex Puig. Motiu número 3. Al Maresme i a la Selva han posat en marxa una aplicació que millora espectacularment l'atenció sanitària a domicili. La Griselda Manzano ens ho explicarà amb tots els detalls juntament amb la persona encarregada d'aquesta aplicació. Motiu número 4. Acabarem el programa entrant al món virtual de la mà d'un dels seus grans experts, Roberto Romero. Ens endinsarem en un món que diuen que transformarà totalment la nostra realitat, el metavers. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Hey, it's been too long.
Masterclass amb Xavier Mercè.
Doncs avui nova edició de la Masterclass de Xavier Marcet, una estona de conversa d'aquells que ens agrada, perquè amb el Xavier tot, no sé, és, però sembla més fàcil. És l'home de la tranquil·litat i el sentit comú, i en un món on sembla que només comptin les presses i a veure qui la fa i qui la diu més grossa, posar una mica de seny sempre és d'agrair. No et queixaràs de la presentació que t'he fet, eh?
No, em queixo.
A més, és certa. A més, de tot, és veritat.
Però no puc parlar de pressa.
Xavier Marcet, professor i consultor i expert en lideratge, ben tornat al Revolució.
Gràcies.
Escolta, avui parlem d'un tema que jo t'estava dient fa una estona, fa re, uns minuts, que m'interessa molt personalment, que és la planificació, que és una cosa que sembla òbvia, no? Que dius, no es pot funcionar sense planificació i menys una empresa, però molts funcionem moltes vegades sense planificació. I espero que en el món de l'empresa això no sigui així, però et deus trobar de tot.
Et va bé o no et va bé?
Em va perfecte.
Llavors?
Em va perfecte, no. Em va perfecte que me'n parlis.
Això no és tan diferent del que un dels grans llibres sobre planificació va passar. Mira, la planificació és una cosa que comença, sobretot, en el món de les empreses, després de la Segona Guerra Mundial, perquè hi ha molts països que hi ha més demanda que oferta, molts, per exemple, el sector de l'automòbil.
Perdó un moment. Perdó un moment. M'estàs dient que abans de la Segona Guerra Mundial això de la planificació no era la cosa més habitual?
No, era una sistemàtica. Home, saps qui ho va posar de moda, això?
Qui?
Un senyor que es deia Vladimir Ilyich Lenin.
Molt bé.
Vladimir Ilyich Lenin, perquè aquest senyor tenia un petit repte, que era fer la gran nova tecnologia compatible amb el comunisme, i la gran nova tecnologia era l'electrificació. Vol dir que, llavors, clar, aquí va ser els plans quinquenals, després, etc etc. En el món de l'empresa, això del comunisme, t'haig de dir que no els va interessar molt, però alguns,
en canvi,
alguns es devien inspirar en la planificació.
Sí.
Llavors, la planificació té, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, comença a ser una sistemàtica. No és que abans no n'hi hagués, sinó que comença a ser una sistemàtica. Dir, ostres, jo com haig de créixer, no? Com haig d'intentar capturar el futur? Doncs mira, estem aquí, volem anar allà i fem unes estratègies per capturar el futur. I llavors això es va més o menys generalitzar. I en els anys, i això va tenir, això ha tingut un impacte molt gran, Nosaltres, la majoria, diguem-ne, d'empreses, continuem fent plans. De fet, nosaltres, com a empresa de consultoria, bàsicament, és una de les nostres línies, ajudar les empreses al tema d'estratègia i fer plans. Però en els anys 80, mitjans dels 80, hi va haver un tipus fantàstic, que si un dia el poguessis entrevistar, és un fart de riure, perquè és una persona molt sàvia, però és d'aquests, diguem-ne, que són irònics, que es diu Henry Mintzberg, que va escriure un llibre que es diu A l'auge i la caiguda de la planificació estratègica, The Rise and Fall of Strategic Planning. I aleshores aquest llibre, ell deia una cosa, una mica el que deies tu, deia, jo hi he estudiat moltes empreses que fan plans estratègics. Diu, i més o menys un 20% les segueixen. Segueixen el pla molt estrictament del que han fet. Però un 80% no exactament, no el segueixen exactament, però no els hi va malament. Mm-hmm. Dius, ostres, això serveix o no serveix? El que serveix sobretot és saber on vas.
Clar.
Si tu no saps on vas, bueno, no saps quina decisió has de prendre. Aleshores, planificar, que és això, posar sobre un paper, baixar la pràctica, diguem-ne una mica com vols evolucionar en el futur, no? Posar-te fites, etc etc. Té un problema. I és que quan tu estàs fent aquest exercici, això no és com el bàsquet, que tu pots dir, ei, tiempo, paren que planifico. No, aquí el món no para. Aleshores, hi ha aquesta interacció sempre entre la nostra voluntat de saber on volem anar i prendre decisions i planificar d'alguna manera, i el món que canvia. I de vegades el món va més ràpid que la nostra capacitat de planificar o d'aplicar el que hem planificat. I és aquí, en aquesta tensió, on hem viscut. El primer pla estratègic, ara no em facis dir a l'any, perquè tampoc cal, fa uns quants anys, el vaig fer a 15 anys vista.
A 15 anys vista?
Home, sí, hi havia gent que els feia 50, A 15 anys vista. Vam planificar 15 anys vista, Vam estar un any fent el diagnòstic. Un any. Era una mica abans d'internet, també vaig donar pista.
Sí, sí, jo m'imagino que fa temps, d'això.
Bueno, tampoc era el paleolític, Llavors, clar, jo ara t'asseguro que jo vaig... Ara fem els plans, diguem-ne, a 2-3 anys i els revisem cada mig any amb pressupost vinculat. Aleshores, jo ara vaig amb un client i li dic, escolti, que es treu un any fer-li el diagnòstic i necessita dues paraules, hola i adéu.
Clar, perquè suposo que un dels reptes és adaptar-se i ser flexibles als canvis i a totes les coses que passen, que cada vegada són més accelerades, però al mateix temps, coi, al mateix temps ser prou rígid com per seguir un camí, no? Suposo que has de marcar un camí i a partir d'aquí anar modificant una mica les etapes que hi ha pel mig, no?
Això va molt de cada empresa i de cada persona, però ara parlem d'empreses, Són les cultures de les empreses, que és això que no veiem però que els marca tant, no? Que és de quina manera, no? Nosaltres doncs som, diguem-ne, més aviat de posar-nos un horitzó i no establir, diguem-ne, un full de ruta molt, molt, molt concret, o altres, no? Que, no, tenen una cultura molt de, escolta, hem dit que faríem això, ho farem, I per tant, també depèn molt de si la cultura d'aquesta empresa, diguem-ne, és molt oberta respecte al seu entorn o no. Però al final hi ha una cosa que acaba sent decisiva, I és... com es comporten en la lògica aquesta del desplegament d'un pla aquells a qui vol servir. Si és una empresa, són clients. Si és un ajuntament, són ciutadans. Però al final això marca molt. O sigui, no és només, diguem-ne, que tu has marcat un rumb, sinó que hi ha dos factors, diguem-ne, que canvien. Un és el que està passant en l'entorn i l'altre és com els teus clients estan reaccionant. Llavors, aquí és on de vegades passen coses noves. Segur que els bancs, en un moment determinat, tenien una planificació, vés a saber, de creixement, de continuar creixent, segurament, doncs, amb més, diguem-ne, oficines, però, escolta, hi va haver una crisi que ho va canviar tot. I aleshores, no tot, no el futur no cap a dintre d'un Excel, el futur no cap necessàriament a dintre d'un pla.
I això que dius a les oficines també, ja no només és la crisi, sinó que directament... hi ha canvis tecnològics que faciliten determinades feines que es podien fer o que s'havien de fer sí o sí en una oficina que ara les pot fer la gent des de casa, no?
Saps quin és el... O sigui, hi ha coses que les veus a venir, el futur. Les veus a venir. No és allò que... No, el futur no sabem res. No, sabem que serà diferent, primer. I dos, tenim moltes pistes a per on anirà el futur. Què passa? Que el que no saps és exactament quan. O sigui, la dificultat de veritat no és allò de dir, bueno, és que el futur ningú sap com serà. No, home, no, sabem bastantes coses del futur. Ara, exactament quan passen, no. Llavors, la planificació també té aquesta dificultat, i és que ha d'incorporar elements que ja veus clar que són emergents, no? Però no sabem com passarà. Per exemple, hi ha una cosa que és molt important per a la societat, de la que en parlem molt poc, I és que jo crec que en 2 o 3 anys, als Estats Units, ja per primera vegada hi haurà gent treballant per compte propi, com autònoms, per entendre'ns, que no pas per una empresa, per un ajuntament, per compte d'altri, Aleshores, és una societat diferent. I a moltes empreses, això, i a moltes empreses, bueno, això és molt important, perquè diguem-ne, es dirigeixen a un determinat tipus de públic, a un determinat tipus de segment de clients. Llavors, tu saps que això passarà, però quan passarà i quan, en termes, diguem-ne, d'impacte en el negoci que tu tens serà significatiu, et costa molt de saber. És a dir, la planificació ens ajuda per què? Perquè nosaltres primer hem de fer aquest esforç de veure cap on anem i saber on vas no és tan fàcil. No és tan fàcil. I aleshores, per altra banda, perquè tu intentes ordenar totes les teves capacitats cap a un lloc. Però hi ha una altra cosa que és molt important de la planificació i és que decideixes el que no vols fer. O sigui, a la vida... Decidir el que fas és important, però decidir el que no fas és encara importantíssim.
Sí. Clar, perquè et permet ser molt més eficient, et permet concentrar-te en les coses importants...
Tenir focus.
I tenir, exacte, tenir focus, no? Quan parlem de planificació, això és també estratègia o l'estratègia és el com?
No.
El com faig que aquesta, allò que he planificat funcioni, actuï?
L'estratègia és com... Tu vols capturar el futur, com tu vols estar en el futur, com t'imagines que crees el futur, té a veure amb el futur. I a la planificació és el camí per arribar
és
a aquest futur.
És el mapa que fem.
Sí, és el mapa, és la full de ruta, etc. No? Llavors, aquest full de ruta es pot ser molt complex o pot ser menys. Hi ha gent que planifica, però ho fa amb un sistema molt ampli, no? I que el que posa, bàsicament, són els reptes que tindrà per arribar a aquest futur. N'hi ha altres que no. Hi ha altres que acaben planificant, diguem-ne, acció per acció, i vinculen un pressupost, i tot és enormement concret. Això també té molt a veure, com et deia abans, amb les formes de ser, amb les cultures de cada una de les organitzacions.
Una altra dificultat deu ser també, quan fas una planificació, precisament tu dius, molt bé, més o menys anirem de A fins a B, després de B fins a C, i de vegades B no arriba pel que sigui, i com que no ha arribat B, no ha arribat C, però de vegades sí, però ha arribat D... A partir de quin moment hem de començar a enflairar que hem de canviar la planificació? Que sí. No anem bé?
Si sapigués això, seria multimilionari. Home, clar, és que... A veure, gestionar una empresa té gràcia per aquestes coses. I a la vegada, diguem-ne, a vegades són trastades, però... clar, és que tu tens, diguem-ne, no?, una visió del món, i aquesta visió del món, doncs, ostres, tu et traces un camí, i de vegades el món, doncs, va pel seu compte, i et munta una Covid, o et munta... o canvien els preus, o que... Llavors, jo crec que són les dues coses. Una, saber on vols anar, tenir un camí traçat, i tenir molta agilitat, molta flexibilitat, per tenir, diguem-ne, marge de maniobra. Això és el que va passar amb la Covid. La Covid, tots els plans, diguem-ne, van saltar sortir pels aires.
Directament.
I va haver gent que va ser capaç de trobar oportunitats, sí, perquè tan important és saber on vols anar i traçar un full de ruta, com per altra banda, uh-huh. És molt important també tenir aquesta capacitat de, ostres, reaccionar davant d'imprevistos o reaccionar davant d'una adversitat, no? Llavors, aquí és on, per això, diguem-ne, els plans són importants, però no són l'únic instrument. El lideratge, per exemple, és tan important com els plans a l'hora de capturar el futur, no? I el lideratge és més flexible, perquè el lideratge el que fa és interaccionar i influir en funció, diguem-ne, dels canvis que hi ha a fora.
Avui, Masterclass d'Economia amb el CB Mercet i d'Empresa, i d'avui, de Planificació. Aprofitant que has vingut, l'altre dia vas fer un article que es deia Plus Quan Perfets, on parlaves de...
Que no sabia que es deia Perfets, ho saps?
No ho sabia, que, perdona?
Que no sabia que es deia Plus Quan Perfets.
Ah, no?
No. Em pensava que en català, imagina la meva ignorància, era Plus Quan Perfectes.
Doncs ara m'hi fas pensar, eh? Ara, clar, ja sé com
ara,
es diu, però...
Perdre el film. No, no,
però ara m'hi fas pensar. Explica'm una mica què volies transmetre. Aquesta necessitat tan urgent de ser, o la incapacitat de ser perfectes en tot el que fem, que ens fa una mica de llast, no?
No, que està bé fer les coses bé,
sí.
Però que no cal, diguem-ne, fer ostentació de la perfecció. O sigui, els plus quan perfectes, no és que estigui malament que siguin perfectes, però no cal que ens ho recordin cada dos segons.
Deies, mira, una cosa que hi havia a l'article, eh? La perfecció sense ànima ens durà una perfecta mediocritat. Clar. Hi ha vegades que no volem escoltar una cançó perfecta gravada en un estudi perfecte. Hi ha vegades que la perfecció és una cançó mal corejada pel públic perquè tenyeix la cançó d'autenticitat.
Clar, sí. Hi ha moments i moments, no? I gestionar vol dir saber combinar aquests moments. Hi ha moments que tu necessites... Si hi ha coses que et jugues la vida... 100 coses que et jugues la vida. Per exemple, fer un cotxe, no? O sigui, això, poca broma, tu has de garantir aquí un tipus de perfecció que, ostres, que... Ara, diguem-ne, això té uns processos, té unes garanties, etc. I això és una manera de fer, i aquí, poca broma. Ara, després, tu si has de fer una classe, és una altra cosa. Mm. A lo millor la classe no necessites un PowerPoint de 200 pàgines, no? Necessites preguntar, necessites crear un moment, necessites donar a la gent, diguem-ne, una certa llavor, diguem-ne, d'aprendre, unes ganes d'aprendre, no? Llavors, tu has de saber, diguem-ne, la perfecció no és només seguir unes normes. Em fa pensar molt, i en aquest article hi pensava molt, no? En una feina difícil, que és la feina de les infermeres, la feina de la gent que cura, la gent gran, no? Aquesta gent té uns protocols, no? Però, ostres, la vida no cap dintre d'un protocol. Si tenim protocols és perquè ens ajuden, no? Però som les persones els que tenim la capacitat, diguem-ne, de saber en cada moment què vol dir aplicar aquell protocol, com l'hem d'aplicar o com l'hem de saltar, no? Llavors jo crec que una mica el que reivindicava en aquest article és aquesta capacitat de les persones, de tenir criteri, de posar criteri, i que la perfecció no necessàriament sempre és seguir el protocol. De vegades perquè hi ha una cosa que estava, no estava prevista, i de vegades perquè volem una altra. Em va sortir una cosa que em va agradar molt, però no he sabut desplegar, que és, em va sortir un concepte de management en plaguet, però no he sabut després què volia dir jo mateix. Però la veritat és que, quan ho sàpiga, et demanaré un dia que fem una...
Però s'entén el concepte, eh?
Sí,
no?
Sí, perquè és això sense tanta cosa, no?
L'emplagat és una miqueta més brut, sí, més autèntic...
És això, no? Eh? És menys sofisticat, sí, però és més d'acord...
Però també t'arriba una miqueta més, segons
és més
com.
És més dir, bueno, ara farem més ànima que metodologia, vale? I això de tant en tant és el que necessitem. De tant en tant, però, necessitem metodologia.
Clar, l'emplac és despullar-ho una mica perquè quedi l'essència, que també està bé, no? Tu t'enfeses molt que les coses han de tenir ànima, no? Els processos, que les coses han de tenir qualitat humana, i ara pensava, quan llegia això, que ens estem apropant perillosament a molts processos i moltes empreses i molts productes que no tenen ànima, no? I més amb la intel·ligència artificial, que si la fem servir bé sí que tindrà tot ànima, perquè hi haurà una intervenció humana sempre, però si no, vull dir, l'altre dia, per exemple, ara s'estan començant a escoltar cançons generades per intel·ligència artificial, que com a exercici de pirotècnia estan molt bé, però no tenen cap tipus d'interès, no?
Home, no sé si un dia algú omplirà, diguem-ne, el Sant Jordi amb això.
Clar.
No? Sí.
I potser sí?
No, potser sí, potser no. Però una mica, saps, hi ha un factor, diguem-ne, al darrere això, que és l'Andy. Jo crec que aprendrem a valorar l'autenticitat i que aprendrem, diguem-ne, a ajustar i posar en el seu lloc l'artificialitat. Aleshores, crec que per algunes coses l'artificialitat ja ens anirà bé, perquè no ens hi juguem res, eh? Però per altres... Escolta, jo el meu Google Maps no vull que tingui ànima, vull que em digui l'hora que arribo.
Però ja, no, ja t'imagines?
No cal, diguem-ne, no cal.
Vols dir que vols anar aquí?
No cal que... Imagina't que et surt un Google Maps zen. No cal. No, jo el que vull és una altra cosa. El que vull és, diguem-ne, és en aquest cas, diguem-ne, funcionalitat. Però hi ha moments en el que busques és una altra cosa. El que busques, diguem-ne, és emoció. Hi ha empreses, ara parlo molt en sèrio, hi ha empreses que la transformació... es fan no només amb metodologia, no només amb PowerPoints, no només... molt parametritzat tot. Hi ha moments, diguem-ne, que la transformació es fa des de l'emoció, i fins i tot diria des de la passió, no? Aleshores, gestionar les empreses és molt bonic, gestionar qualsevol projecte és molt bonic, perquè no tens mai un instrument, sinó has de saber, ets tu que ets capaç de, diguem-ne, en cada moment, de veure quins són els instruments. Avui hem parlat de la planificació, que és només un instrument, però necessitem molts altres.
Acabes aquest article amb una frase que, déu-n'hi-do, eh? Diu, no hi ha qualitat ni excel·lència sense bones persones darrere.
Sí.
Clar, jo quan compro un producte... No, jo no sé quin procés hi ha hagut, si hi ha bones persones al darrere o no. No sé si analitzo només allò en funció del producte que m'ofereixen.
No vas, diguem-ne, no perdo tant, diguem-ne, per quan tu, diguem-ne, els reps, que en principi tu n'has de saber la complexitat que té això, sinó parlo més, diguem-ne, en les interaccions que es produeixen en el procés abans que tu el rebis, no? En el que són interaccions que no són només de logística i entre màquines i... No, són interaccions que sempre al darrere hi ha persones. I al final, jo crec que aquest tipus de producte també, diguem-ne, acaba recollint d'alguna manera o altra que en el procés, hi ha productes que més i productes que menys, els serveis, per exemple, molt, amb altres productes, diguem-ne, molt commodities, un boli, per exemple, potser menys, depèn, un boli xulo, això, potser sí, no ho sé. Però, en tot cas, el que reivindico és una altra cosa, el que reivindico és que no es pot ser un bon directiu, no es pot ser un bon líder sense ser una bona persona.
Ostres, sí? Això ho hem parlat alguna vegada, eh? No només amb tu, sinó amb altres persones en el programa, quan parlàvem de lideratge, precisament, no?
Sí.
És a dir, hi ha, perdó per l'expressió, molts cabrons, o tenim la sensació que hi ha molts personatges que són males persones al capdavant d'empreses. Per exemple, Elon Musk, a mi no em transmet que és una bona persona. No el conec, eh? No ho sé. Però per molts és un model. Bezos, la llista és llarga, no?
Bezos és diferent que Elon Musk, però també, però clar, diguem-ne, són gent que no et genera, diguem-ne, aquest estil de lideratge en el que tu li veus ànima, el que li veus és una altra cosa. Llavors, jo t'asseguro que conec, i això és de les coses que més reivindico, està ple d'empresaris, que no són la pel·lícula del buen patrón, saps? Mm-hmm. Està ple d'empresaris que jo, ostres, reivindico el seu paper perquè són gent, diguem-ne, que intenta, evidentment, les coses han de sortir, els números han de sortir si no les empreses tanquen, però han de sortir no de qualsevol manera i els hem de fer una mica compatibles, diguem-ne, en aquesta lògica de, al final tu necessites en una empresa tenir, ostres, bona, tenir gent bona, talent i bona gent. Bona gent en aquest sentit aquest, de no complicar més les coses del compte, no tenir més plus quan perfectes del compte, no tenir no tenir més tòxics del compte. La definició de l'Einstein dels tòxics, la saps?
D'Einstein?
Brutal.
No.
Diu, els tòxics,
acabem amb això.
Doncs acabem amb això amb redoble. Els tòxics són aquella gent que té un problema per cada solució.
Ah, fantàstic. Ens agrada molt l'Einstein. Avui hem començat parlant de planificació, després d'aquesta exigència de perfecció que ens porta sovint a fer coses sense ànima, i al final hem acabat arrodonint amb parlant una mica del lideratge correcte en aquestes empreses tan enormes que en el fons són miralls de la societat, o haurien de ser, no? Microcosmos, que d'alguna manera hem de reflectir els millors valors de la societat. Gràcies, Xavier Marcet.
Gràcies a vosaltres.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual. Queda't així.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Segur que molts heu sentit mil vegades ja aquestes alçades la paraula blockchain, però no tots sabem què significa i quina importància té al nostre món digital. Avui volem aclarir molts dubtes sobre aquest concepte que va aparèixer fa un temps ja a la nostra vida, com deia, i diria que va arribar per quedar-s'hi una llarga temporada i per revolucionar-nos, a més a més. Avui amb nosaltres per parlar-nos-en hi ha l'Àlex Puig, és fundador i CTO d'Aquelum Labs, és emprenedor digital, empresari i un dels grans experts en blockchain del país. Què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
Ja fa temps que hauríem de saber què és el blockchain, però encara ens costa.
A veure, jo vaig començar amb blockchain més o menys fa 10 anys.
Per això.
I porto des de fa 10 anys intentant explicar a la gent què és el blockchain. Però seria com intentar explicar què és internet al principi. És molt difícil d'entendre. I, a més, hi ha un component molt tècnic que no sé per què la gent s'esforça molt en entendre.
Que no cal.
Que no cal. Sincerament.
Ja. Yeah.
El que potser s'ha d'entendre més és un parell d'idees del que es pot fer a sobre. És com internet. Va néixer internet, ningú sabia què era. Ningú tenia, si parlo de TCP/IP, parlo de protocol...
Clar, no ens interessa saber les canonades del funcionament d'internet. Ens interessa saber què podem fer amb això, no?
Ni us ha d'interessar. Jo em vaig barallar una vegada amb el meu pare, perquè jo feia telecos. I el meu pare em va dir, bueno, si no pots portar el cotxe, si no saps arreglar el cotxe, no el pots portar. I li vaig dir, si no saps arreglar la tele, no la pots mirar. Perquè jo sabia... Part de l'emprenyada que va agafar... El tema és que no cal entendre el que hi ha darrere, sinó el que cal entendre és per què serveix. I ha sigut la meva baralla els últims 10 anys perquè tothom volia entendre com funcionava i és bastant complexa. No és senzill.
Sí, sí. Va, explica'ns una mica. Si jo pregunto així, Hola, bona tarda, com estàs? Què és blockchain?
Et diria que la resposta és com internet. Internet és una cosa diferent per cadascú. Hi ha molta gent que veu la part pues, molt més de financera, per exemple, perquè una de les coses que permet blockchain és replicar el món físic. Si jo t'envio quelcom via internet,
sí,
tu no pots estar segur de que ho he rebut. Perquè, bàsicament, és jo tinc una base de dades, tu una altra, i jo ho anoto a la meva base de dades i et dic que ja ho tens. Tu t'ho creus. Creus en tercers. Blockchain és com aquesta base de dades, però compartida, en el qual jo, si t'envio una entrada a un concert, una entrada al concert de Coldplay, per exemple,
sí.
Si te l'envies amb una foto via WhatsApp, tu allò no t'ho pots creure, perquè aquella foto no és única. Hi ha moltes còpies. Nosaltres el que fem servir blockchain és per agafar unitats de valor, que poden ser diners, però poden ser entrades, poden ser el que vulguis,
sí,
i fer servir el blockchain com a eina per enviar-les. Et diria que internet servia per compartir dades i blockchain serveix per compartir unitats de valor, però propietat.
I el sistema en si mateix fa que allò que tu m'estàs enviant, com que està a través del blockchain, sigui real.
Exacte.
Sí, que això és veritat, que no hagi de dir, ui, aquest l'Àlex sempre m'envia coses rares. No, no, és blockchain, per tant, això que m'ha enviat és així.
Exacte, fins i tot quan t'envien diners, tu vas al banc i comproves que tens diners. A mi una vegada me'n recordo un director general de banca que em van dir, tu tens els diners que jo et dic que tinguis, perquè jo me n'he de fiar d'ells. I en tots els casos aquestes bases de dades estan operades pues, per bancs, per grans empreses, per molta gent. Clar, el blockchain és compartit, és obert. Tu pots anar allà a llegir, a veure qui hi ha. Tu pots comprovar el que jo t'he dit. Ja no necessites d'un tercer que et digui si és veritat, però que no et donarà mai accés, i és normal, eh? No et donarà mai accés a les seves bases de dades.
Igual em dius que no cal, eh? Però a mi m'interessa. I quin és el funcionament que hi ha al darrere del blockchain que permeti justificar que això que estàs dient és així? Que allò que tu m'has enviat, sigui el que sigui, realment m'ho has enviat.
El que faré és enganyar-te vilment i donar-te un exemple molt simplificat de com funciona el blockchain, però perquè jo crec que pot ajudar bastant, que és, imagina't que jo tinc al meu ordenador una fulla d'Excel,
sí,
on jo m'invento el Bitcoin. D'acord? I en aquesta fulla d'Excel hi posa que Bitcoin, doncs que jo tinc 1.000 Bitcoins, per exemple. Tu t'ho creus?
No.
No, clar que no, perquè no saps ni què és. Quin valor té aquest Bitcoin?
Zero.
Perquè sóc jo. Però de cop tu em dius, escolta, podem fer una còpia compartida d'aquest Excel als dos? De tal manera que a les anotacions on posa Àlex jo hi puc fer canvis, i a les anotacions on posa el teu nom tu hi pots fer canvis. I vinga, compartim-ho. I de cop el meu Excel ja no és meu, és dels dos. I en aquest Excel només jo, amb la meva clau privada, amb criptografia, és com el meu password, jo puc fer canvis a les anotacions que tinc jo i tu pots fer canvis a les anotacions que tens tu. Només això. De cop jo me'n vaig, perquè jo només tinc 1.000, tu tens 0, aquí hi ha una cosa que en diuen protocol de consens, que bàsicament és com ens posem d'acord en que aquest Excel sigui el mateix pels dos. D'acord? Jo en aquest vaig i dic, escolta, doncs mira, jo no en tinc 1.000, te'n posaré 10 a tu. Ara tu en tens 10 i jo en tinc 990. I tu t'ho creus perquè tu en el teu Excel, que estàs mantenint tu, veus que realment això ha passat. I tu saps que el teu Excel i el meu són els mateixos. Ara de cop i aquest Bitcoin ja val una miqueta més. Perquè de cop és tu i jo que creiem en aquest projecte, en aquesta forma de comunicar-nos.
Clar, i això és extrapolable, ja no som tu i jo, sinó que som centenars de milers de persones que tenim el nostre propi Excel.
Exacte.
I que podem manipular la nostra part.
Exacte, perquè per manipular una part que no és teva hauries d'enganyar els altres 99.900 per dir-los, escolta, que això ho tenia abans, i tothom mira el seu Excel i dir, escolta, no, això no ho tenies abans.
I les aplicacions d'això més enllà de la criptomoneda, que tots sempre hem associat blockchain a criptomoneda, però hi ha moltes altres coses que per les quals serveix això, no? Tu ho deies abans, no? Posaves aquests exemples més simples per explicar-me un mi, cosa que t'agraeixo, una entrada i tal, i tot plegat. Però aplicacions reals més enllà de la criptomoneda?
Són infinites. De fet, per mi les criptomonedes des del principi m'interessaven molt, però m'interessava molt més aquesta capacitat d'expandir internet. Està molt bé això que t'he explicat ara, de que jo puc agafar i enviar valor. El tema està és que en aquest valor jo el puc programar. Estem acostumats que tens un portàtil i en aquest portàtil instal·les un programa que fa coses. I tu executes el programa en el teu portàtil, però allò només està allà. El concepte de blockchain és que si aquest programa, en lloc d'instal·lar-lo en el portàtil, jo el puc instal·lar en aquest Excel compartit, en aquesta base de dades compartida, de cop tinc un sistema de computació per internet. És com instal·lar un programa a internet. Una altra vegada, ja no cal que hi hagi ningú servidor en el backend, no et cal a ningú que gestioni això. S'autogestiona. Clar, jo en aquest programa de cop hi puc afegir, lògicament, pagaments, però hi puc afegir a l'enviar tickets, els famosos NFTs. Puc començar a crear finances descentralitzades. Per mi una de les coses grans que va tenir és crear un sistema financer paral·lel en el qual la gent col·laborava, en el qual jo puc muntar un sistema de préstecs on tot és peer-to-peer, tot és entre persones. Per què? Perquè jo ho instal·lo allà. Jo podria crear un sistema d'assegurança que el que fa és, en aquest Excel, doncs tothom apunta que cada mes hi posa 5 euros i quan hi ha un accident ens posem d'acord i li paguem a aquesta persona i no necessitaríem tenir una asseguradora. Clar, de cop, internet, que estem acostumats, que és per veure fotos de gatets i mirar el TikTok i mirar el que sigui, de cop és molt més que no només consumir, sinó que nosaltres podem interactuar a través de programes amb internet directament. Clar, és un concepte molt, molt genèric, eh? Costa molt d'entrar al principi i costa, a mi em va costar molt al principi. Jo ara ho explico amb,
no, no,
amb
ara, soltura, ara, però... Sí, sí. Per anar acabant, explica'm els problemes que pot arribar a tenir això, si és que n'hi ha algun, si és que n'albires algun. Per exemple, jo què sé, que sempre estem parlant sempre, no sé, de ciberdelinqüents, de gent que és capaç d'entrar a llocs i fer coses que no ens imaginaríem, no? Està resguardat, arrasarat d'això, el blockchain?
Molt més, perquè al contrari que la majoria de sistemes que són usuari password, aquí actua la part de criptografia, que és bastant més complexa, però la seguretat és bastant més forta. I és el que dèiem, que amb un banc jo he d'enganyar el banc per dir-li que tinc 5.000 euros que no tinc. I passa molt sovint. Aquí no, aquí hauria d'enganyar a milers, milions d'ordenadors de tot el món verificant el que jo faig. Cada vegada més s'estan afegint mesures de seguretat molt més fortes. S'estan afegint el que en diuen proves de coneixement zero, que és criptografia avançada, però en el qual jo puc comprovar quasi qualsevol cosa i alhora tenir privacitat. És a dir, jo et podria enviar valor d'internet sense que ningú més ho sabés, de forma completament privada entre tu i jo. Clar, tenim una capa ara que ens pot protegir i que alhora és pública. A mi quan em parlen de seguretat és, si tu robessis no deixaries els diners al mig de la plaça amb una caixa i ja els vindré a buscar. Quan roben bitcoins passa això. Tothom pot veure els bitcoins on està, tothom pot seguir els bitcoins on està. De fet, crec que el frau a bitcoin està en el 0,3%.
En comparació amb el món real?
Que és molt més fàcil. Clar. És molt més fàcil. Els hackers més avançats normalment el que fan és trucar-te i enganyar-te perquè els donis el password. No fan servir tècniques avançades de... No, 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 és bastant senzillet el que fan. Fan enginyeria social. Aquí no val. Aquí és bastant complicat. Per tant, el nivell de seguretat s'incrementa molt.
Per acabar molt ràpid, en 10 segons, pràcticament resposta de sí o no. Per tant, el blockchain ha arribat, ha revolucionat i ja està per quedar-s'hi.
Ja s'ha quedat. S'ha estandarditzat que ja, exacte, que ja no se'n parla.
Perfecte. Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per explicar-nos una miqueta millor què és això de blockchain.
A vosaltres.
Merci.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La creativitat és intel·ligència divertint-se.
Doncs parlem com sempre d'un tema que ens agrada molt al Revolució, sempre parlem de la tecnologia, que només és útil si millora les nostres vides, i aquest és el cas. I en volem parlar avui amb la Griselda Manzano, que és cap del Servei d'Atenció Domiciliari Integral de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Vaig agafar aire, per dir això. Benvinguda a Revolució, com estàs?
Molt bé, gràcies.
I també el Xavier García, que és CEO de Better Care, que és una empresa que està molt implicada amb això que explicarem ara, també. Què tal? Benvingut al Revolució.
Hola, què tal?
Griselda, explica'm una mica per sobre, Us hem volgut convidar perquè dèiem això, que la tecnologia també ens permet explicar bones notícies i ens permet millorar la vida de les persones. I en aquest cas, la bona notícia és una aplicació que fa què, Griselda?
Vale, abans de res, gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar el nostre projecte. És una aplicació que ha nascut arrel d'unes necessitats dels professionals, en aquest cas atenció domiciliària de la corporació, i que el que fa és dues coses, principalment. Per una banda, és una eina pels professionals, que quan estan als domicilis poden consultar dades clíniques i poden també registrar dades clíniques, i aquestes dades s'integren directament a la història clínica. Aquesta és una de les parts que ens dona. I l'altra és que podem rebre dades dels usuaris o dels pacients que estan a casa seva, que els tenim ingressats i que són dades que ells ens posen a través d'una aplicació i nosaltres les podem veure en temps real.
Amb tota l'eficiència que significa tot això, no? En aquesta aplicació hi ha jugat un paper molt destacat, precisament Better Care. L'aplicació es diu BC Sentinel, seria?
Correcte.
Val. Explica'm una miqueta més què hi ha al darrere d'això, Xavier.
Doncs darrere, al final, el que hi ha són, és una gestió de dades clíniques i d'informació vinculada al pacient, estructurada de forma que els professionals puguin tenir tota aquesta informació ordenada i estratificada per poder prendre les millors decisions en cada cas.
Perquè ho entenguem una miqueta millor, abans com es feia això? Clar, perquè suposo que la gran diferència és aquesta, no? Ens ha millorat la vida, per què? Perquè nosaltres som pacients, anem allà i ens ho trobem tot una mica fet, no? Però per vosaltres que heu de gestionar les dades...
Jo penso que el punt clau està en que l'atenció domiciliària, que és on estem ara mateix, del que estem parlant, fins ara oferia una atenció on tots els recursos els tenia de forma no digital, no? En paper. Nosaltres anàvem al domicili, fèiem les visites, ens anàvem apuntant les coses i quan arribàvem a l'hospital consultàvem dades o coses que ens faltaven, no? Ara el que tenim és que podem tenir totes les eines que tenim a l'hospital, les tenim als domicilis, podem consultar resultats, podem introduir dades i, a més, tenim tota la part que ens aporta els professionals que integren dades a través de dispositius. També totes aquestes dades és una altra font d'informació molt important que ens permet conèixer tot l'estat del pacient, no? Són aquestes dues parts diferenciades.
Això està en marxa, si no vaig equivocar, des del novembre de 2022.
Correcte.
És així. I de moment, quanta gent se n'està aprofitant del servei?
Des del novembre, 220 i pico usuaris ja s'han introduït a la plataforma i d'aquests han estat monitoritzats 87. És a dir, hem tingut 87 pacients i famílies que han introduït dades a través de l'aplicació i que nosaltres, els professionals, les hem pogut veure, valorar i analitzar per poder prendre decisions.
Per entendre-ho, com funcionaria si jo fos, per exemple, usuari d'aquest sistema? Perquè hem d'introduir dades, és a dir, de manera activa, els pacients han de fer alguna cosa, no?
Sí, correcte. En algun cas hi ha, per exemple, enquestes que el pacient ha de contestar perquè així els professionals puguin avaluar, però també tenim la possibilitat d'integrar de forma automàtica senyals generades per diferents dispositius.
Mm-hmm. Per exemple? Una pulsareta que us envia informació?
Per exemple, un medidor de pressió, okay. O vull dir, qualsevol dispositiu que generi alguna lectura es pot integrar de forma directa amb la plataforma.
I aquests aparells en surten? Els tenen els pacients, els oferiu vosaltres, com va?
Això ho subministra el propi, o sigui, el propi hospital, en aquest cas.
Ai, tu, escolta, tot són avantatges, no?, al final.
Sí que és veritat que ara, com que el sistema amb el que estem treballant és un sistema on els pacients es fan les preses, no?, de tensió, de temperatura, etc. I aquestes dades s'introdueixen per Bluetooth directament a l'aplicació. I de l'aplicació ens apareixen a nosaltres. Què ens està passant ara? Que tenim moltes famílies que ja tenen el tensiòmetre a casa perquè ja el feien servir, el saturador, etc. I si aquests dispositius ja tenen el Bluetooth integrat, no cal ni que els hi portem nosaltres. Ells tenen els seus aparells, es fan les preses que calguin i les dades s'introdueixen a l'aplicació i després nosaltres les veiem a la nostra pantalla per poder, doncs, això, analitzar les dades.
Clar, ara m'està imaginant una visita, no? A veure, vostè, com tenia l'atenció fa uns dies? Ai, no ho sé, ho tinc per aquí apuntat. Un moment, que l'hospital m'ho diu. Ara tot això és un segon i mig, no?
Clar.
Aquest és el gran avantatge, també, no?
Aquest, per mi, és el salt qualitatiu, no? Que són informació molt valuosa per la presa de decisions dels professionals que abans es tenia només quan estaves davant del pacient. D'aquesta forma, ells poden tenir, doncs, un seguit, un continu de dades que poden fer servir per valorar, doncs, qualsevol episodi del pacient.
Suposo que aquí és fonamental la usabilitat del sistema, és a dir, que els pacients, ja que hi han d'interactuar, que sàpiguen fer-lo servir, que sigui senzill, que sigui simple, no?
Clar.
Perquè suposo que també deu haver-hi força gent gran, que no vull dir que tota la gent gran tingui dificultats, però sí que és veritat que si som realistes en tenen més que la gent més jove, no?
Nosaltres, l'hospitalització a domicili, que és on tenim integrada l'eina, que posteriorment us explicaré si voleu on tenim previst implementar-la, però a hospitalització a domicili ara mateix el 80% dels usuaris o pacients són majors de 65 anys i el 30% majors de 85. O sigui que les persones que atenem són persones grans i els cuidadors que tenen aquestes persones, la meitat són la parella, o sigui que...
No, que estem allà mateix,
estem
si
allà
fa no
mateix.
Fa, eh?
I sí que és veritat que ens preocupava molt la bretxa digital, no?, amb la que ens podíem trobar, i és per això que vam fer un grup focal a l'inici, per poder plantejar pues, l'eina a cuidadors, a pacients inclús. Els hi vam mostrar l'eina, la vam trastejar i vam poder trobar pues, aspectes de millora de la seva aplicació, no? I pues, la lletra més gran, els colors, no? Tot això ho vam fer amb ells i vam poder acabar de perfilar el disseny, no? La usabilitat de l'app. I la veritat és que ens ha anat molt bé fins ara, ens ha sorprès amb pacients que no ho haguéssim dit, que sí que és veritat que necessiten un temps d'aprenentatge, vale? Una mitja hora, hora, no?, de visites a dedicar la primera vegada, i després ja agafen el ritme i introdueixen les dades cada vegada que els hi demanes, i molt bé, la veritat és que ens ha sorprès.
Això, de moment, és un projecte que només se'n poden beneficiar determinades persones del Maresme i de la Selva. Això ho viurem en altres comarques, es quedarà aquí, hi haurà altres projectes d'altres hospitals i d'altres empreses que faran coses similars?
Realment és un dels temes que està molt sobre l'hora del dia, no? Al final estem plantejant un canvi de model d'atenció on els usuaris, les famílies, els pacients entrin en joc dintre del procés de salut, i per fer-ho hem de donar-los un paper actiu, no? I en aquest cas el que fem és, si tu tens una malaltia, estàs ingressat, en aquest cas a hospitalització a domicili, per exemple, i tu pots introduir dades a aquest dispositiu que ens permetran a nosaltres poder-te fer una millor cura, no? Doncs endavant. I això nosaltres ho estem fent, hi ha altres hospitals que també ho estan començant a fer, perquè al final, bueno, crec que és la tendència cap on estem anant.
Molt bé, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut al programa, per explicar-nos-ho també, per la idea, també per la iniciativa. Sempre parlem, de vegades, quan parlem de tecnologia, dels riscos, però també hem de parlar dels beneficis, i en aquest cas està claríssim que els beneficis són enormes pels pacients, pel sistema de salut pública i per la societat en general. Gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Volem dedicar els últims minuts del programa a conèixer més coses del món virtual, al qual molt probablement ben aviat hi entrarem tots, com per exemple el metavers. Ara la Camila Cabello ens està dient allò de mai serà el mateix, i això també es pot aplicar evidentment al metavers, i per saber realment què vol dir això de que mai serà el mateix, en tenim a l'altra banda el Roberto Romero, que és especialista en crear continguts en el món virtual. Roberto, benvingut a la Revolució, com estàs?
Hola, què tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Escolta, ara mateix, el tema de la tecnologia. Tots estem parlant de la intel·ligència artificial, del ChatGPT, etc., i ha desplaçat una mica el focus sobre el metavers, però continua sent una realitat que cada vegada va creixent i que també està destinat a canviar-nos la vida, no?
Totalmente, totalmente. A ver, realmente la opinión pública ahora mismo pues se lleva mucho por lo que la gente lee, lo que la gente escucha, y todo el mundo cuenta, ¿no? Su versión de qué es esto del metaverso, de qué es esto de la inteligencia artificial. Pero la realidad es que esto del metaverso es una visión a medio o largo plazo. Todo el tema de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías están incluidas en esa visión, y no quiere decir que esto se haya, o sea, que el metaverso se haya acabado y ahora empiece la era de la inteligencia artificial. Ya sabemos que nos gustan mucho las modas, esto va mucho más allá, trasciende de una simple moda, porque al final es una evolución de lo que tenemos ahora mismo de Internet y el siguiente nivel, ¿no? Hacia dónde vamos.
Perseguim la comparativa amb la intel·ligència artificial i l'eclusió tan bàrbara de coses com ChatGPT, no? Fins fa dos dies, quan parlàvem d'intel·ligència artificial, teníem la sensació que era més una joguina que una cosa real. Amb el metavers ara també ens passa una mica, però també d'aquí dos dies i mig començarà a haver-hi aplicacions absolutament a tots els nivells, no?
Totalment.
Pel que fa a la realitat virtual.
Totalmente. Hay que dejar claro siempre, que la gente lo tenga claro, que el metaverso no es realidad virtual, ni son videojuegos, ni son mundos virtuales, y que la inteligencia artificial es un actor, y ha sido un actor muy importante en la última década. No solamente lo es ahora, que está de moda, obviamente, porque cada vez es más accesible, ¿no? Como todas las tecnologías. Lo que vamos a asistir en los próximos meses, y hay un lanzamiento, ¿no?, de Apple en menos de dos semanas, que va a cambiar también muchas cosas, ¿no? Nos acordamos de ese lanzamiento del iPhone, que de repente revolucionó el mundo entero, ¿no? De no tener apenas usuarios con terminales móviles conectados a internet, a día de hoy la media de móviles por usuario está por encima de 5, ¿no? A nivel mundial. Es una locura, ¿no?
Tu que et dediques a fer conferències sobre el tema de metavers també, realitat virtual, realitat augmentada, parla'ns d'alguns d'aquests canvis importants que arribaran, que tu creus que arribaran o que ja han arribat i que encara no ens estem adonant perquè no estan implementats del tot, no? Quins seran els grans canvis que portarà el metavers?
Totalmente. Mire, yo siempre le pongo a la gente, porque con referencias de cine, al final la gente lo entiende muy bien. Muchas veces la gente va a ver una película y todo el mundo a lo mejor habrá visto Ready Player One, que es una revista, es una película de mundos virtuales, ¿no? Y con gafas de realidad virtual, donde sí. La gente está como inmersa. Eso no se parece en nada al futuro. Pero hay otra película que a mí me encanta comentarla, que se llama Her, que no sé si os acordáis, de Joaquin Phoenix.
Sí, señor.
Donde Joaquin Phoenix tiene un asistente virtual, que sí. Es una inteligencia artificial, de la cual se enamora, etcétera, sí. Etcétera. Ese mundo se parece mucho más a lo que viene. Vamos a tener una revolución en tanto y en cuanto a las interfaces con las que nos relacionamos con la tecnología. A día de hoy nuestra interfaz principal es un ratón y un teclado. Ha evolucionado a pantallas táctiles, pero todavía interactuar con las máquinas por voz se nos hace extraño, ¿verdad? Porque las máquinas no responden como nosotros nos imaginaríamos que podría responder otra persona, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a hablar con personas, sino con máquinas. Esto es un poquito el lenguaje natural, lo que está evolucionando y lo que más va a evolucionar en la próxima década, y nos va a permitir utilizar unas interfaces que son muy diferentes, y además también vamos a tener otro tipo de pantallas. En vez de estar mirando dentro de un marco, dentro de una pantalla, los contenidos se van a integrar con el mundo real, y quizás esta es la gran revolución que la mayoría de la gente todavía no es capaz de imaginarse, pero que estoy convencido de que va a suponer un antes y un después.
Clar, ara que parabas de parlar amb les màquines, tenim una experiència limitada i frustrant amb coses com Siri, com Alexa, com Google i tot plegat, que a la que intentes filar dues preguntes seguides ja no et segueix, no? Per tant, això canviarà. Per tant, això que m'estàs parlant és també seria metavers, directament?
Es que todo es metaverso. Okay. No solamente la visión de los medios inmersivos, de las gafas de realidad virtual o extendida que vendrán, no solamente estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando también de edge computing, que es la capacidad de computerizar cosas en la nube, esta nube famosa, ¿no? Donde ahora alojamos nuestros archivos, pues también ahí hay máquinas virtuales, siempre las han existido, han estado ahí y han sido los hosts o los que han almacenado los servidores y los servicios que consumimos. Pero a partir de ahora también nuestros propios ordenadores van a estar en la nube, con lo cual yo ya no tengo que tener ese ordenador tan potente en casa o dentro del móvil o dentro de la gafa que lleve, sino que todo eso se va a calcular en la nube. Eso es gracias a la evolución del 5G, de las redes de telecomunicación de alta velocidad, próximo 6G o el que venga, ¿no? Que van a permitir que todos estos productos y servicios pues se fusionen más todavía, ¿no? Y sea indistinguible. Hablamos mucho de tecnología, pero realmente el usuario lo que necesita es que la tecnología no se vea y que sea lo más parecido a la magia. En ese momento es cuando un gran cambio tecnológico llega.
Això és el que deia l'Arthur C. Clarke,
eh? Exactament.
que en segons quines condicions la ciència, la tecnologia i la màgia no es poden distingir, no? Vas dir en una entrevista fa un temps, deies que en 10 anys no farem servir mòbils i que farem servir aparells de realitat augmentada que ens permetin veure internet. Això serà així, des del teu punt de vista?
Sí, totalmente. Para empezar, vamos a tener una conferencia muy importante, os adelantaba, dentro de 2 semanas, por parte de Apple, y ese dispositivo que van a presentar está mucho más enfocado a contenido de, le llamamos, realidad mixta, ¿vale? La diferencia de la realidad mixta con la realidad virtual es que tú, cuando te pones unas gafas de realidad virtual, estás en un entorno 100% inmersivo, es decir, todo lo que te rodea es digital. Cuando estás en una experiencia de realidad mixta, sigues viendo el mundo real, pero el contenido digital se integra en tu mundo porque lo reconoce. Reconoce que delante hay una mesa, una silla, otra persona, que estás en la Ramblas o estás en cualquier localización física, y te aumenta el contenido, te aumenta la percepción. Es como una especie de Google Maps, para que todos nos entiendan, pero también visual, no solamente auditivo, ¿no? El Google Maps que te dice, la próxima calle gira a la derecha, ¿no? Porque está conectado a internet, porque tienes un GPS y saben qué posición te encuentras, y te lo dice, ¿no? Y es realidad aumentada de oído. ¿no? Digamos. Ahora, con este dispositivo, vamos a tener una realidad aumentada también visual, que nos va a dar una serie de soportes, que no vamos a tener que mirar la pantalla para ver quién nos está llamando, sino que va a aparecer, va a flotar un gráfico delante nuestra, ¿no? O vamos a ver indicaciones por las calles, etcétera, etcétera. Va a ser una gran revolución.
Per acabar, tu creus que aquesta tecnologia serà per tothom? Serà assequible per tothom? Serà només per uns quants? O passarà com amb els mòbils, que ara qui més qui menys, tothom en té un, no?
Tiene que ser para todos. O sea, un avance de este calado, un avance que cambia el paradigma y que va a afectar a todas las industrias, a la educación y a nuestro día a día, tiene que ser para todos. Obviamente, al principio los móviles eran más caros, solamente se lo podían permitir algunas personas, poco a poco fueron calando, empezaron a haber modelos más económicos y la gente pudo empezar a adquirir modelos de terminales móviles. También las tarifas de datos empezaron a ser estándar. Y un poco este camino de los estándares va a ser el que concluya con que esto sea una tecnología y unos dispositivos que usemos todos los días.
Vale, i en cap cas ens hem d'imaginar, o no només ens hem d'imaginar, gent amb ulleres virtuals tot el dia vivint en un univers alternatiu, eh?
No, para nada. Como decía, eso del universo alternativo, de los mundos 100% virtuales, eso es un producto de nicho, es para un rato, y es para algunos, no es para todos. Vale. Pero los productos de realidad mixta, los productos, o sea, es como los móviles, al fin y al cabo, un móvil es para todo el mundo, porque te comunica con tus seres queridos, porque te ayuda en el trabajo, porque te puede ayudar con los estudios, porque además es una herramienta de ocio muy importante. Bueno, pues todo eso va a seguir evolucionando. No es que estemos encerrados en mundos virtuales y esas visiones tan agoreras, ¿no? De lo que trae la tecnología, pues siempre han ocurrido. Ocurrió cuando se inventaron los coches y la gente quería que dejásemos de usar caballos y madre mía, ¿te imaginas que no? O cuando la máquina de vapor, ¿no? En la industria. Pues siempre hay reticentes a los avances tecnológicos. Aquí también los hay, los habrá, pero no es un problema porque poquito a poco la gente se va a dar cuenta de que esto es un avance, de que nos va a acercar más como personas y de que para nada vamos a estar recluidos en ningún tipo de mundo virtual.
Roberto Romero, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Acabem el programa i ho fem amb una frase del comediant nord-americà Jonathan Winters. Et diu, si el vaixell que vols agafar no s'acosta on ets, vés-hi tu nedant. Una frase per, com sempre, pensar una mica i, si voleu, fer-li cas. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.
The night they took my friend, try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Believe my thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us
us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.